Lucía.
Lucía.
Sí, y, bueno, mi marido. No vea, llevamos buena marcha. No hay.
Olivella sexualment és un poble molt actiu.
Jo crec que sí, eh? Lo que a mi atanya, sí, les amigues meves també, eh?
Ah, sí? De quina freqüència podríem estar parlant?
Home, jo, por mí puede decir me sabe mal, pero por lo menos todas las semanas. Y yo porque ahora he parado un poquito, pero nosotros dos o tres veces cada semana, de hace poco, eh?
Com es diu el seu marit?
Manuel.
En Manuel?
Manuel Martínez.
En Manuel.
Vaya, vaya. Sí, sí, al poble hi ha moviment, hi ha moviment.
S'haurà d'anar a viure a Olivella.
No, doncs, escolta, allà es viu amb molta pau i amb molta tranquil·litat. La gent que viu a la ciutat, a vegades, la nostra vida sexual no és tan maca com sembla ser que hi ha a Olivella, tu. Escolta, seria qüestió de potser de pensar-s'ho. Home, el programa va funcionar molt bé, Toni. Anirem...
Se ríen de la gente ellos.
Hosti, que pesadito.
No, pesado es el que siempre es el mismo programa. Sí, es lo mismo. Te cambian el nombre del pueblo y no te enteras. Y muchas veces seguro que hacen ellos lo mismo de archivo.
Alfonso, no sé si queda temps, Toni, tinc un tall per ell que el tinc guardat aquí. Home, arrel de la situació d'aquell debat de Televisió Espanyola que va sortir un noi que al final es va descobrir que era del Partit Popular o militava del Partit Popular, que va explicar que aquí a Catalunya, doncs, bueno, les botigues, si no parles en català, no t'atenen i tot això. I el Toni Albà, dintre del seu programa Albà de Bòlit, li va treure aquest tema perquè sap molt bé que per on pica, i el Toni el va, escolta'm, me sembla que es va descontrolar amb el que deia, va dir això.
De que simplemente tú en Cataluña vas a un establecimiento y hablas castellano y no te atienden, si dejamos el castellano en manos de esta gente, el castellano está perdido.
Y como decía Isabel, collons és aquest hijo de merda? Qui és aquest tros de merda en perruca? Per què menteixen d'aquesta manera?
Sí, sí, que sigui pijo, bueno,
que li hagi un tirat. Que sigui pijo ja per xafar-li el cap.
Què falta?
Mare meva, per xafar-li el cap. Hem de recordar el Toni Albà, que està fent un programa de televisió, que hi ha molta gent que la veu. Vigilem una mica segons quin tipus de llenguatges.
Però on el fa? On el fa?
A TVCAT, que és aquest canal, el que antigament era el canal català, que ho porta el Nicola Pedrazzoli. Home, hi ha molts programes en aquest nou canal, però sí que és veritat que s'ha de reconèixer que a vegades s'ha de controlar una mica segons què es diu, perquè no pots dir a una persona que se l'ha de xafar el cap, home.
Bueno, va.
Vigilem.
Ho deixem aquí, que això és tardíssim. Són les 5 i 3 minuts. Gràcies, Rocco, fins demà.
Fins demà, adéu, macos.
Adéu-siau.
RAC 1. Notícies amb Dani Cortés.
Bona tarda. El Departament de Salut creu ara que sí que es podrà avançar en la desescalada dilluns que ve. La pujada d'avui de la velocitat de transmissió asseguren entra dins les possibilitats previstes i res els fa preveure un empitjorament prou important els propers dies per frenar el següent tram de la reobertura. Detalls, Benet Iñigo.
La consellera de Salut, Alba Vergés, ha deixat clar que els indicadors són de moment favorables. També ha defensat que el confinament perimetral s'aixequi dilluns a les 6 del matí, com les últimes setmanes, tot i que serà en ple pont de la Puríssima, justament, diu, per seguir el guió previst.
Em sembla que independentment de si és pont o no és pont, hem de mantenir el rigor d'allò que ens hem pogut comprometre i que hem pogut transparentar. Per tant, tothom coneix que el dilluns dia 7 hi podria haver aquest canvi de trams, i això no va en detriment de continuar fent aquestes crides, ara més que mai, que depèn de totes i tots com evolucionin les corbes en aquestes properes setmanes.
Ho ha dit des de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, on avui ha començat una campanya de cribratge amb test d'antígens per detectar positius asimptomàtics. Se'n faran 2.000 al dia.
El govern, per cert, concretarà a finals d'aquesta setmana els recursos i la quantitat dels nous ajuts pels autònoms. De moment, ja s'hi han inscrit més de 30.000 persones, que són 3 vegades més els que podien rebre les ajudes anteriors. La presidenta de la Confederació de Treballadors Autònoms, Sandra Zapatero, reclama saber de forma urgent de quants diners es disposaran. Declaracions aquí al Versió RAC1.
També ens agradaria saber el pressupost, quina votació des del govern de la Generalitat doncs donaran a aquest col·lectiu, però bueno, bé, ells mateixos van dir doncs, que 100.000 persones autònomes havien quedat fora de l'ajuda dels 20 milions d'euros. A 100.000 persones a 2.000 euros per persona, el pressupost el tenim molt ràpidament fet.
Zapatero també reclama que les ajudes s'allarguin en el temps. Barcelona presumeix d'haver reconvertit 23.000 metres quadrats d'asfalt en espai per terrasses. Si abans de la pandèmia hi havia 24.000 taules als carrers de Barcelona, ara n'hi ha més de 32.000. El president del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, diu que ampliar terrasses és la millor ajuda de les aprovades fins ara per les administracions.
La més eficient de les que les diferents administracions han pres durant aquesta llarga i lamentable crisi, aquestes taules, aquestes 8.000 taules, han salvat i salvaran literalment empreses de restauració a la ciutat. Han salvat i salvaran literalment llocs de feina.
Amb l'ampliació de terrasses s'han eliminat 4.000 places d'aparcament. L'Ajuntament confirma que bona part d'aquestes noves terrasses es mantindran més enllà de la pandèmia. A Alemanya la policia assegura que no tenen indicis que pugui haver més amenaces per la seguretat de la ciutat de Traveris després que un home de 51 anys hagi embestit desenes de vianants. Almenys dues persones han mort. A hores d'ara no s'ha fet pública la naturalesa dels fets. Els cossos de seguretat demanen als ciutadans que els enviïn les imatges que tinguin de l'accident, però que no les pengin a les xarxes. I ara els esports, Albert Bassas.
Ronald Koeman farà rotacions per jugar demà contra el Ferencváros a la Champions i donarà descans a Messi, Ter Stegen i Coutinho, que avui ja no s'han entrenat amb l'equip i han quedat fora de la llista de convocats. La plantilla del Barça vol a aquesta hora cap a Budapest, finalment amb l'Englé, però encara sense Araujo i amb Iñaki Peña, Mingueza, Conrad i Arnau Tenas del filial. Koeman ha justificat en roda de premsa aquesta nova no convocatòria de Messi a la Champions.
No és habitual, entiendo. Pero yo creo que en este calendario de esta temporada había dos momentos que se puede descansar a Leo, el partido de Kiev y también para mañana, porque también ya estamos clasificados. Y el partido de sábado es muy importante.
La cinquena jornada de la fase de grups arrencarà avui amb el partit del Madrid, que jugarà quan faltin 5 minuts per les 7 al camp del Shakhtar Donetsk, amb la possibilitat de classificar-se pels vuitens si guanyen. En canvi, l'Atlético només es podria classificar si guanya davant el Bayern a partir de les 9 i si el Lokomotiv de Moscou ensopega contra el Salzburg. També avui arrencarà la setzena jornada de Lliga a segona, amb partit pel Girona, que rebrà el Mirandés a Montilivi a 2:15 de la nit. El partit es podrà seguir a través de la plataforma RAC+1. I en futbol sala ha quedat definida avui la Final Four de la Copa del Rei, que jugarà a Màlaga. El dia 19, a les 2 del migdia, el Barça s'enfrontarà al Betis i després, a les 4, l'Indústria Santa Coloma ho farà contra el Jaén. La final es jugarà l'endemà dia 20 a 8:45 del vespre.
No ho perceps, però l'aleteig d'una papallona a milers de quilòmetres et pot canviar la manera de viure. Ella tampoc nota quan aprofites els 245 cavalls del nou Cupra León híbrid endollable, però també millores la seva manera de viure. Aconsegueix-lo per 340 euros al mes amb MyRenting. Condueix per als altres, condueix per tu. Consulta amb les condicions a cupraofficial.es.
I el temps. En les properes hores s'esperen algunes nevades a la Vall d'Aran i al nord del Pallars Sobirà i de l'Alta Ribagorça amb una cota de neu de 1.200 a 1.400 metres. Demà tornarà a nevar en aquests sectors i ho farà en qualsevol cota. Serà un dimecres ventós a gran part de Catalunya, però especialment al sud del país i a l'Empordà. Ens llevarem amb més fred i glaçades en moltes àrees interiors del centre i nord del país. Al migdia les temperatures reculen, però el Pla de Lleida, sense boira, s'enfilaran una mica més que avui.
RAC 1. 53 diumenges, una comèdia de Cesc Gai, amb Pere Arquilloé, Marta Marco, Àgata Roca i Lluís Villanueva.
Que t'ha sortit feina?
Sí.
Una pel·lícula?
No, un anunci.
De què? De gaspatxo. Faig de tomàquet.
Venda de localitats a teatreromea.cat.
El Miele Center de Barcelona està obert. És la botiga oficial d'electrodomèstics Miele i compleix amb totes les mesures de seguretat i higiene. Si vols canviar un electrodomèstic o renovar la cuina, la botiga Miele és el lloc perfecte. Aposta per la marca número 1 en durabilitat i aprofita descomptes de fins a 300 euros. T'esperem a Via Augusta 24.
Ets capaç de fer la postura de ioga del colibrí per demostrar als teus fills la importància del ment sana in corpore sano. Som capaços de molt per qui ens importa. Per això a IKEA tu tries des d'on comprar, a la teva botiga, online o a l'app. I si la teva comanda cap en una bossa, te l'enviarem des de 4 euros. Consulta les condicions de cada botiga i de tots els serveis a IKEA Bonès.
Ara sí, a partir del 4 de desembre torna al Teatre Poligrama el Mètode Gronholm, el fenomen teatral de Jordi Galzeran que ha fet història.
Surrealista. Ho trobo surrealista.
El Mètode Gronholm, una comèdia imprescindible.
Ara el que mana és la nova mobilitat. Gaudeix dels recorreguts diaris sense cues ni embussos amb la nova Honda SH125. Vine a provar la gamma scooters d'Honda a Motor Center Badalona. I ara, si compres la teva moto Honda a Motor Center, emporta't un casc de regal i la matriculació gratuïta. Informa't a Honda Motor Center de Badalona o a hondamotorcentermm.es.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 10 minuts després d'uns dies d'un clar i continu descens en el nombre d'infectats de coronavirus a Catalunya. En les últimes 24 hores s'han registrat un augment significatiu, detectant-se 1.505 nous casos en només un dia, quan ahir dilluns es va aconseguir per primera vegada en moltes setmanes baixar per sota dels 600 infectats. També puja el nombre de morts. En 24 hores se n'han notificat 62, que situa la xifra de víctimes mortals a Catalunya des de l'inici de la pandèmia, molt a prop dels 16.000, concretament 15.928. Pugen els contagis, el nombre de morts i també l'índex de contagi. Ara en parlàvem a micro tancat amb el Josep Corbella, que ho fa de manera significativa. Ara ens explicarà el Josep què vol dir això, perquè ho sentim cada matí, però la veritat és que ja, en fi, ja ho sentim com una dada més. Que se situa, del, en aquest cas, en el 0,84, o el que és el mateix, de cada 100 persones es contagien 84, no, Josep? Bueno, ara ens ho explicarà. Sí que ho estic explicant malament. Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut, bona tarda.
Molt bona tarda.
A veure, aquesta masterclass que m'estaves fent en privat, a veure, explica'ns això, perquè jo et deia, de totes les dades que sentim al matí, quina ens hem de fixar? I tu em deies, amb la R.
La R és una dada fonamental d'evolució de l'epidèmia. La R vol dir el nombre mig de casos als quals cada cas positiu contagia. Per exemple, si la R és de 1, vol dir que 100 casos positius contagien a 100 persones. Si la R és de més de 1, posem de 1,1, vol dir que 100 casos contagien a 110 persones. I llavors l'epidèmia s'expandeix, creix, augmenta, i augmenta de manera exponencial. I si la R és inferior a 1, per exemple, de 0,9, vol dir que 100 persones n'infecten a 90, i aquestes 90 al 81, que és el 0,9 de 0,9, i aquestes 81, doncs, a 70 i poques. I l'epidèmia es va, diguem, encongint. Aleshores, a les últimes setmanes, amb les restriccions que s'havien posat en marxa al mitjans d'octubre, s'havia aconseguit baixar la R per sota d'1 i per això el nombre de casos de l'epidèmia a Catalunya ha baixat i hem tingut unes setmanes d'evolució excel·lent. I ara, 8 dies després, 9 dies després d'haver començat a reobrir algunes activitats, veiem que la R, que estava molt baixa, torna a pujar. Encara no ha arribat a 1, afortunadament. No esperàvem que fes un salt quàntic, que passés de 0,78 on estava a 1 de cop. Però en dos dies ha pujat de 0,78 a 0,84. Això és un increment, pot semblar molt poca cosa, no perquè estem parlant de centèsimes. És un increment molt gran per ser en dos dies. I és un increment preocupant, perquè possiblement aquest increment continuarà els dies següents, i ens plantarem a final de setmana amb una R entorn o per sobre de 0,9. Aquest llindar de 0,9 és el llindar que la pròpia Generalitat va dir fa dues setmanes que si arribem aquí no s'ha de reobrir res més, perquè estem en una zona d'alt risc. Per tant, aquest increment de la R, tot i que encara estem per sota d'1, afortunadament, aquest increment és preocupant. Mm-hmm. Amb tan pocs dies i tan de pressa després d'haver reobert.
Clar, aquí hi ha un factor ara, que és el pont de, aquest famós pont de la Puríssima, tot i que la Generalitat ha dit que la gent prengui precaucions, que la gent que vagi al municipi no podrà sortir del seu municipi, estic convençudíssim que tothom, o sigui, que hi haurà una allau de gent marxant, vull dir, aquí la gent, tothom, en fi, tothom tocarà el dos, o els que poden tocaran el dos. Per tant, això pot ser un efecte boomerang que ens trastoqui els, en fi, la determinació d'intentar celebrar el Nadal diguéssim amb els nostres, o sigui, amb els familiars més directes o aquests grups de 6-10 persones, no?, que encara no s'ha establert.
Tant el pont de la Puríssima com els Nadals, si no anem amb compte, si no som escrupolosos en prevenir contagis, són situacions de molt alt risc. I el que ens estem jugant aquí realment no és el Nadal. El que ens estem jugant aquí és que els pròxims 3, 4, 5 mesos fins a tenir immunitat gràcies a les vacunes siguin un malson o siguin més o menys plàcids. Ens estem jugant la tercera onada. Si ara ho fem malament, Entorn del Nadal, començament de gener, tindrem una tercera onada que a més serà molt més greu que la segona. La segona, i per què molt més greu? A la segona, quan vam entrar a la segona al mes d'octubre, inici d'octubre, estàvem amb uns 1.000 casos diaris, nous casos diaris, i amb les UCIs amb unes 150 persones de pacients Covid a les UCIs. Per fer-nos una idea de què vol dir això, el total de capacitat d'UCIs a Catalunya és de 600 persones, perdó, de 900. S'estima que si arribem a 600 de Covid al sistema es col·lapsa i s'ha de començar a reprogramar intervencions d'altres malalties. Estàvem a 150, ara estem a 450. Per tant, entre l'octubre i ara estem amb un nombre de nous casos semblant, 1.000 al dia, però amb les UCIs molt més tensionades, 450 quan abans teníem 150. Què vol dir això? Que si comença ara una tercera onada, sortim amb un nivell d'ocupació d'UCIs molt més alt, per tant les UCIs no podran assumir, absorbir una allau de pacients, per tant, tornarem a tenir una situació catastròfica als hospitals.
Em preguntava el Xavier Alujas com es calcula la R. Això és complicat d'explicar en 10 minuts o deixem per un altre dia?
Mira, ho hauria de preguntar i m'hauria d'informar bé per dir-t'ho, perquè no ho sé exactament.
Molt bé, doncs escolta, ho deixem per la setmana vinent.
Ho preguntaré i ja t'ho explicaré.
I si cal que ens ho expliqui algú, doncs que ens ho expliqui. Parlem del pla de Nadal. Tot plegat es produeix quan falten, com deien, 25 dies per les festes de Nadal. Creus, com adverteix el Ministeri de Sanitat, que la tercera onada de la pandèmia pot arribar fins i tot abans de Nadal? És a dir, això del Nadal veurem què és el que passa? És a dir, podem arribar en una situació d'aquesta tercera onada? O passarem i la tercera onada podria arribar al mes de gener i febrer?
Mira, el millor que podem dir de la tercera onada és que ningú sap encara si es produirà o no. I això és perquè depèn de nosaltres. Perquè es tendeix a parlar de les onades com si fossin una fatalitat.
Sí, que vingués d'un factor extern, no?
Sí, i la provoquem si nosaltres, no? Res. La primera sí que va venir per sorpresa i no vam poder fer res. No hauríem pogut fer res per evitar-la, la primera. Però la segona i la tercera sí que nosaltres en som protagonistes i nosaltres en som, diguem, els que la desencadenem. Per tant, que hi hagi tercera onada al Nadal o al gener dependrà de nosaltres. Si, com suggeries, el pont de la Puríssima, doncs tots incomplim les recomanacions més elementals de prevenció de contagis, doncs estarem...
Juga-t'hi un, no sé, un bolígraf, si vols, però vull dir, ja ho veuràs.
Molt bé, doncs.
Estic plenament convençut.
No ho sé.
Però si hi ha hagut, ara no tinc la dada aquí, però està pel Servei Català de Trànsit, està confirmadíssim que l'escapada de la gent els dijous, o sigui, els divendres no hi ha gent marxant, però els dijous hi ha una allau de gent que marxa a les segones residències, el dijous, perquè la gent avança un dia el poder marxar. I amb aquestes perspectives de pont, doncs segur que es produirà aquest efecte.
Mira, aquí hi ha un risc, és que la gent pensi, mira, com que els altres fan el que els hi sembla, jo també faré el que em sembla.
Ah, exacte.
Aleshores, potser...
Si em quedo, seré el...
Panoni, el tonto de...
Doncs no,
exacte.
Doncs no.
Aquí està. Aquí està. Marxen tots, jo em quedo aquí, total. Ens confinaran igual, però jo també me'n vaig.
Exacto, ahí me l'has quitat de la boca, així que pa hacer lo que
sí, haga. Si ya lo comento yo...
No, yo lo refuerzo un poco, ¿sabes lo que te decís? Porque no ha quedado claro. Tú lo dices ahí con palabras así, no, o sea, pa tonto yo, tonto lo último. Pues no, ya salgo yo, ¿lo entiendes? Más plano, la gente ho entén millor, ¿ho entens?
Doncs discreparé de vosaltres dos. Si bueno, em permeteu.
Bueno, això és el que pensa molta gent.
Mira, la societat és molt diversa. Hi ha gent per tot. I és veritat que hi ha moltes persones que incompleixen les recomanacions elementals per contenir l'epidèmia. Però n'hi ha moltes altres que sí que les compleixen. Aleshores, tot acabarà depenent de que el volum de persones que compleixen les recomanacions, que prevenen contagis, sigui prou gran com per precisament per evitar aquests contagis. Això es parla, has sentit del concepte d'immunitat de ramat? que vol dir el punt a partir del qual hi ha prou persones immunitzades en una població perquè l'epidèmia vagi de baixa. El que defineix la immunitat de ramat, aquest punt on va de baixa, és que la R de la que parlàvem és inferior a 1. Si tu tens, en el cas del coronavirus, 2/3 de la població immunitzada, sigui per vacuna, sigui perquè ha passat la infecció, amb aquests 2/3, l'epidèmia de manera natural no tindrà prou víctimes, el virus no trobarà prou víctimes per expandir-se i l'epidèmia anirà menys. Això és la immunitat de ramat quan parlem en termes, diguem, immunològics. Doncs hi ha una altra part, una cosa equivalent, que és la responsabilitat de ramat. Si aconseguim que aproximadament, posem per cas, uns 2/3 de la població actuï correctament, la irresponsabilitat d'aquesta minoria no serà suficient per fer créixer l'epidèmia.
Aleshores, acaba si evitamos que la oveja negra, haga el mal, ¿no? Entonces el rebaño pues será inmune, es això, ¿no? Más o menos.
Diguem-ho així.
Ves com jo i el Corbella no se m'ha entendido la primera?
Oveja negra, que per cert vas amb un jersey negre.
Sí, claro, pues l'elegància.
El punt és que si prou persones segueixen aquestes recomanacions, aconseguirem entre tots aquests que l'epidèmia no es descontroli. Per tant, jo, si em permeteu, perquè els altres...
Tu ets optimista. No, cosa que està molt bé,
He arribat
a un punt. Em recordes el Màrius Carol un dia? El Màrius també hi era. El Ramon Rovira, que vam tenir una conversa i ell donava per suposar que la gent, escolta, que tenia bona fe i que la gent, que tothom feia les recomanacions i jo li deia que no. I mira, m'ha anat a parar.
El problema és el tothom.
I a la discussió, entre d'altres, hi havia gent allà i estàvem discutint sobre aquesta qüestió. De la bona... la gent s'hi fa o no fa. Hi ha un grup de gent que sí que ho fa, però hi ha altra gent que no ho fa.
I al capdavall, el que determinarà l'evolució de l'epidèmia serà qui serà majoria.
Això és com quan anaves al col·le. Sempre hi havia un que... Hi havia dos o tres que anaven provocant els incendis i pagava tota la classe. Doncs estem en aquestes. I això és la societat és així. A tot això, tenim pendents una qüestió que s'està debatent a aquesta hora. Les pistes d'esquí. Què passarà amb les pistes d'esquí? A veure, Josep, quina creus que serà la decisió? Recordem que Angela Merkel va demanar que totes les pistes a Europa tanquessin. I podem escoltar el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el Ricard Font, que ha dit a RAC1 que seria difícil de justificar la prohibició d'obrir les estacions d'esquí i ha comparat aquesta activitat amb altres que no estan prohibides.
Nosaltres no som un espai tancat, som un espai obert, és a dir, som igual que, per entendre'ns, córrer per la Diagonal o anar en bicicleta per Collserola. Tenim les mateixes característiques.
Doncs aquest és l'argument del Ricard Font. Veurem què és el que decideixen finalment el Procicat al voltant de les pistes d'esquí.
A veure, aquest argument és una mica pobre, amb tot el respecte. I és pobre pel motiu següent, perquè redueix l'esquí a el que passa a la pista. Aleshores, des d'un punt de vista d'epidèmia, el problema del risc epidemiològic de l'esquí no està a les pistes. No és que hi hagi un risc quan estàs esquiant o pujant en el telecadira. És tot el que envolta l'esquí. És que és des de les aglomeracions a les botigues de lloguer de material, a les cues per accedir als remuntadors, als bars i cafeteries a peu de pista, les activitats socials després d'esquiar. Tot això, hi ha un munt de situacions entorn de l'esquí, no en l'esquí en si, entorn de l'esquí, que comporten un risc elevat de contagi. A més, solen passar, com que fa fred, en llocs que no estan dissenyats per estar ben ventilats. A més, en l'esquí, el que passa és que hi arriben persones de molts llocs diferents, coincideixen a les estacions d'esquí i després tornen a molts llocs diferents. Per tant, el turisme d'esquí, com també ho és el turisme d'estiu, pot ser un lloc d'amplificació, de propagació de l'epidèmia. I, de fet, un dels brots més grans que hi ha hagut a Europa, a l'origen de l'epidèmia, a la primavera, a l'hivern passat, va sortir d'Isgel, d'Àustria, i d'allà es va expandir l'epidèmia a Islàndia. Tots els casos originals d'Islàndia venien d'Àustria, però no només d'Islàndia, d'Alemanya, de Dinamarca, de Suècia, d'altres llocs, de molts altres països. Per tant, realment, l'esquí és una activitat amb una gran capacitat d'amplificar l'epidèmia, no pel que passa a la pista,
sinó pel que genera l'esquí, l'activitat.
Ara bé, això, si ho pensem en termes únicament d'epidemiologia, diries, doncs ho tanquem tot. Però què passa? Que hi ha, si ho penses des del punt de vista de les poblacions de les comarques de muntanya, hi ha tota una... hi ha milers de famílies que depenen de l'esquí. I no és només el senyor Font i Ferrocarrils de la Generalitat. No són les empreses que operen les estacions. Són els petits hotels de muntanya, són els petits comerços, són els, tots aquests... tota la vida de muntar, fins i tot les persones que fan de monitor d'esquí a l'hivern.
Sí, sí.
O sigui, hi ha molta, molta gent que depèn de l'activitat de l'esquí. I aleshores, el problema de regular l'esquí és qualitativament idèntic al que vam tenir aquí a les ciutats regulant la restauració, que és que sabem que és un lloc que pot ser focus d'amplificació de l'epidèmia, però estàs condemnant a uns sectors a la ruïna i no hi ha mecanismes de compensació. Aleshores, això no té cap bona solució. No té cap bona solució perquè no tenim els mecanismes de compensació, perquè han fracassat els mecanismes de solidaritat a la nostra societat de compensar aquells sectors als quals demanem un sacrifici pel bé de tots. Com es resoldrà això? Què es decidirà? No ho sé, no ho sé. Possiblement s'acabarà amb una situació de compromís de gestionar riscos, de mirar de reobrir en la mesura del possible, avaluant molt bé la situació epidemiològica a cada lloc i a cada moment per veure què es pot fer perquè aquests sectors tan perjudicats de les comarques de muntanya pateixin el mínim dany possible.
Bueno, el doctor Argimon no ho va dir en una entrevista a TV3, diria que la setmana passada, que per ell continuaran tancats molts locals, moltes activitats, però com que no es pot compensar econòmicament, doncs no hi havia una altra sortida que tornessin a obrir, perquè no hi havia compensació econòmica, com passa amb d'altres països que tanquen i, per exemple, cop paga l'Estat el 80% del que genera.
Alemanya, per exemple,
exacte,
el 75% del que van facturar els restaurants, per exemple, el mes de novembre del 2019, se'ls hi abona, precisament, sí, sí, perquè se'ls demana que estiguin tancats pel bé de tots. I aquí a Catalunya i aquí a Espanya aquests mecanismes han fracassat i per això hem estat tan menys competents en la contenció de l'epidèmia.
Josep, abans de que marxis, acabem parlant de Lewis Hamilton, que ha donat positiu en coronavirus. No és el primer esportista d'èlit que passa per aquesta situació i no serà l'últim. Però tu ens volies destacar el seu cas, que hem estat aquí preguntant-nos què deu tenir aquest cas de Lewis, a banda que a mi m'agradi la Fórmula 1, que suposo que no ho fas per això, què deu tenir d'atractiu Lewis Hamilton, que per cert va presentar, recordem, una demanda judicial perquè la casa de rellotges Hamilton retirés el seu nom per llançar ell la seva marca Hamilton de rellotges, cosa que va ser, en aquest cas, va ser rebutjada i va perdre el judici. Però a banda d'aquesta curiositat, a veure, què és el que consideres que... Què vols destacar del cas de Lewis Hamilton?
Sí, no és perquè siguis fan de la Fórmula 1, no.
No,
és
a veure, calla, m'ho fa mida, veus?
No.
Tienes un poste de Hamilton en tu casa, no?
No, tengo. Pero tengo una fotografía con él cuando estaba en McLaren.
Ho veus, sí? Ho veus? Sí, que... sí, sí. ¿Y el reloj Hamilton el que llevas o qué?
No.
Si saca un reloj...
Avui sí, sí, sí.
Míralo. Pues sí. Menos mal que no es forofo, macho. Menos mal que no es forofo.
Pero no lo llevo por Hamilton.
¿Eh? No, claro. Por Lewis Hamilton.
Avui sí que porto un Hamilton. Digues.
No,
però no por Lewis Hamilton.
No ho he comentat perquè és un cas que és com molt instructiu. Per dues coses. Per una banda, Lewis Hamilton, pel que sabem d'ell, és una persona que es cuida molt... i d'altra banda és una persona que és molt bona gestionant riscos i per això és tan bon pilot, perquè no és una persona temerària, o sigui, és una persona que cuida molt el seu cos i que gestiona molt bé els riscos. I malgrat això, ha contret el coronavirus. Aleshores, si Lewis Hamilton, sent així, es pot infectar, això el que vol dir és que tothom es pot infectar, que ningú està protegit del risc d'infecció. Podem ser qualsevol de nosaltres encara que prenguem precaucions, perquè hi ha una certa actitud de vegades de això no va amb mi, no? Doncs no, tots ens podem infectar i tots podem infectar a altres inclús sense saber-ho. I la segona lliçó d'aquest cas és que Hamilton va donar positiu en una prova que se li va fer ahir. Els dies anteriors se li havien fet, crec que, 3 proves més d'acord amb els protocols de la Fórmula 1 i en aquestes 3 proves més va donar negatiu. I quan se les va fer, en realitat ja estava infectat perquè venia d'un contacte d'uns dies anteriors. I això el que confirma és que, i en el moment actual especialment, en què hi ha persones que potser pensen vull anar a veure uns familiars que són grans o que tenen factors de risc, no els vull infectar, potser em faig una prova per confirmar que no els puc infectar, doncs durant tot el període d'incubació aquesta prova et donarà negatiu malgrat que estiguis infectat. Per tant, fer-te una prova no et garanteix que no siguis portador del virus. És una precaució.
Sí, perquè a la Fórmula 1 no paren de fer-se proves.
No paren.
I és el que dius tu, va fer-se les proves
i va guanyar la cursa
i el dia següent li surt el positiu.
Exacte. Aleshores, per persones que pensin, vull anar a visitar els meus, no sé, la meva àvia, no la vull posar en risc, em faig la prova, te la pots fer, donar una seguretat addicional, però això no substitueix les mesures bàsiques de mascareta, de distància i de ventilació. No per fer-te la prova pensis que no pots transmetre el coronavirus.
Bé, et faré una última pregunta, allò, en fi, diguéssim, per veure si t'agafo un fora de joc. L'investigador Salvador Massip ha dit recentment que ell creu que no s'hauria de celebrar el Nadal, que no ens hauríem de trobar... Sabia aquesta pregunta, ja l'he tret jo, saps? Que no estigués al guió, perquè així t'enganxo de sorpresa. Doncs això, va dir que no s'hauria de celebrar per evitar aquest tipus de contagis, com tu ara estaves explicant. I estaries d'acord o no amb el Salvador Massip? Perquè hi és, amb això va ser dràstic, va dir que no és un any per celebrar el Nadal i que no és un any per retrobar-se amb la gent i que té molt de perill i que no.
A veure, segurament el Salvador Massip, si no celebra el Nadal, li és igual. És cert que hi ha persones que el Nadal els agrada i persones que no. Hi ha persones per qui és molt important, persones per qui no ho és tant.
El dia que parli d'ell li preguntaré si li agrada o no el Nadal.
Hi ha situacions, hi ha famílies per qui és molt important. Per tant, s'ha de poder celebrar, però això no vol dir que s'hagi de poder celebrar de qualsevol manera. Aquest Nadal haurà de ser diferent, haurà de ser un Nadal amb restriccions. Ara, no celebrar-ho és diferent. Per exemple, t'explicaré com a títol d'exemple, el cas de casa meva. Per la meva mare és molt important el Nadal. Fer la sopa de Nadal i fer el dinar de Nadal és un dels dies de l'any que per ella és molt important. Aquest any ho farem diferent. Hem de veure com ens organitzem per no reunir-nos persones de bombolles familiars, de més de dues bombolles familiars. Hem de pensar com organitzem, però no la deixarem sense Nadal, no la deixarem sense aquest dia que és tan important per ella. Ho farem de manera que no hi hagi risc.
Hay que dejar a tu madre que el celebre por Zoom, ¿no? Con la escudella ella sola, o cómo va a ir la cosa.
Mira,
és una opció.
No, aquesta qüestió volíem parlar amb la reunió del programa, perquè fins i tot el cas, per exemple, d'uns familiars del Pau, que deien, bueno, ha arribat un punt que ja nosaltres us ho volem veure, portem un grapat de mesos sense veure-us i ja ens és igual. Perquè hi ha gent que té ganes, que porta mesos i mesos, sobretot la gent amb més edat, els més grans, que fa mesos i mesos que no veuen els seus familiars i arriba un moment que diu, bueno, escolta, jo necessito veure-us ni que sigui un dia, perquè com que tampoc saps què passarà.
Sí, però anem a veure, tampoc siguem insensats, no?
No, o sigui, cosa és insensat, una altra cosa és que...
En el cas de la meva família, amb la meva mare, celebrarà el Nadal aquest any, intentarem que el celebri el millor possible, però no que sigui el seu últim Nadal. O sigui, no la posarem en una situació de risc, és una dona que té més de 80 anys, no la posarem en una situació de risc que comporti un alt risc de contagi, no? O sigui, hem de poder celebrar el Nadal i sobreviure al Nadal. I l'any que ve celebrar-ne un altre millor encara.
Això, d'això, en fi, això és el que esperem. Per cert, ja per acabar, faràs alguna visita al nou hospital que ha inaugurat avui Isabel Díaz Ayuso? No té data de... Ara acabo de veure el canal 24 Hores, el titular no té data de...
És un nyap absolut, aquest hospital. És un nyap absolut. Anem a veure. Es diu Hospital de Pandèmies, no? Aquest hospital... està preparat... Aquesta no serà l'última pandèmia. O sigui, el sistema sanitari ha d'estar preparat per respondre a situacions imprevistes, excepcionals, perquè ara aquest any hem tingut una i en el futur tindrem catàstrofes naturals, podem tenir catàstrofes d'origen humà, podem tenir alguna altra pandèmia, no sabem ni quan arribaran ni com seran. Per tant, no pots dimensionar el teu sistema sanitari en funció d'això, no pots fer un hospital de pandèmies per quan te'n vingui un altre. El que has de fer és tenir un sistema sanitari resolent tots els problemes estructurals que tens, ben dotat, amb personal, amb recursos econòmics, tècnics, organitzatius, perquè pugui atendre bé el dia a dia i perquè quan hi hagi un imprevist pugui reaccionar amb agilitat i eficàcia. Això és el que calia. Això no es resol amb un hospital que és com un, que és un parche. Això no resol cap dels problemes estructurals que té la senyora Ayuso amb la seva sanitat pública.
Doncs avui ja no et pregunto més coses. Josep Corbella.
M'he quedat a gust.
Moltíssimes gràcies. No, no, escolta, tant de bo tothom parlés tan clar com tu.
Gràcies, gràcies a vosaltres.
Gràcies, ara, res, fem 3 minuts de pausa, canviem el decorat i saludarem en Xavier Sala i Martín. Fins ara.
Versió RAC 1.
De Giro creu en la igualtat de condicions per tots els inversors. Amb oportunitats d'inversió a nivell mundial amb tarifes increïblement baixes. Mitjançant una plataforma premiada. Senzill i segur. De Giro. Premiat com a millor broker per accions 2019 per la comunitat financera Rankia. Obri un compte gratis a degiro.es. Tingui en compte que invertir comporta risc de pèrdues.
Un virus. 83 dies als balcons. 15.132 famílies perden un ésser estimat. 261.892 persones en ERTO. 150.000 professionals de la sanitat lluitant. 7 milions i mig de vides. Aturar la Covid-19 és prioritari i depèn de totes i tots, també de tu. Redueix la teva activitat social. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Cuando tuve que desconectar del tenis, fue duro. Pero el día que volví a entrenar, me di cuenta de que mi tenis funciona cuando estoy conectado con mi vida. Y es que si tienes una gran red, las cosas suelen salir bien.
Fa molts anys que cuidem les xarxes d'aquest país perquè tots estiguem més ben connectats. Telefònica.
El Nissan entra en un dels tallers oficials de Catalunya. Els millors professionals es coordinen i... ja està al 100%! Però un moment, s'ha costat un 25% menys!
Aquest mes de desembre passa el manteniment del teu Nissan de més de 5 anys i aprofita el 25% de descompte que t'ofereixen els tallers oficials de Catalunya. Oferta vàlida als tallers adherits a la promoció. Xarxa de tallers oficials Nissan de Catalunya. Seguim a prop teu.
Aquest 2020 hem perdut moltes coses. Persones que estimem, moments especials... Això passarà, però no per a milers de persones grans que pateixen soledat. Per Nadal, moltes d'elles no tindran més companyia que els seus records. Dona ara i ajuda'ns a acompanyar-les aquestes festes. Entra a amicsdelagentgran.org.
Què menjaràs per Nadal? Uns llums de salmó al forn amb verdures i mel boníssims. Perquè fins al 9 de desembre a La Sirena tens la segona unitat del pack de 4 llums de salmó noruec premium amb un 30% de descompte. Per vestir la taula amb un peix premi sabor de l'any. Boníssim i estalviant diners. El millor Nadal, el teu.
Escolteu amb atenció. Només ho diré una vegada.
Ho pots repetir, sisplau?
Si hi ha anys que ens tapen els somriures, hi ha d'haver, per força... sèries que ens facin esclatar de riure.
No! Sí! No! Sí! No!
Cari! La Gestapo!
Torna...
Aló, aló!
Aló, aló!
Què li sembla la set en punt? Doncs, si pogués ser una mica més tard...
Cada vespre, a 8 TV.
Ara, quan l'Anna acabi de parlar per telèfon, li pregunto per l'alarma, que vull posar-la ja. Crec que em va dir que té la de Securitas Direct i que estava contenta. A més, és la que té gairebé tothom.
Confia en Securitas Direct, la companyia líder en alarmes, la més recomanada i la que té els clients més satisfets. Securitas Direct, experts en seguretat. Truca'ns al 944 45 46 o calcula online a securitasdirect.es.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Agbar t'està oferint el versió RAC1.
Anem fet esment a la segona hora del programa i ara ho tornarem a fer perquè ens doni la seva opinió el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia, en Xavier Sala i Martín. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, és de visita per Catalunya i en aquesta visita, que per cert, a aquesta hora doncs, es reuneix amb el... vicepresident del govern català en funcions de president Pere Aragonès, un Ximo Puig que ha passat per aquest matí pel Cafè d'Idees de Gemma Nierga i ha dit això sobre la fiscalitat actual del govern d'Isabel Díaz Ayuso.
Si descontextualitzarem el que està passant, podríem veure que també és un cert moviment independentista, el que està produint-se en Madrid, que és una mena de desconnexió. Madrid està sent una aspiradora, i això de recursos, de població, això ho està siguent realment. I quan nosaltres estem parlant d'harmonització fiscal, no es tracta de que se perdi la capacitat d'autonomia. El que no és possible és que es trenqui el fet constitucional de la igualtat. No estem parlant ni de banderies ni d'identitarismes, almenys des de la nostra perspectiva. El que estem dient és que no és possible que existisca paradisos fiscals dins d'Espanya, perquè això finalment acaba repercutint negativament en el que és la igualtat d'oportunitats.
I Madrid és ara un paradís fiscal.
Es pot dir d'una altra manera, però és una excepció fiscal, sense dubte.
Doncs ras i curt, Xavier Salé i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ja veu que estem immersos doncs, en una nova polèmica, en aquest cas fiscal. Li pregunto, Madrid, a banda, segons Ximo Puig, és un paradís fiscal, o com ell ha acotat després, una excepció fiscal. La pregunta és si totes les comunitats haurien de tenir la mateixa fiscalitat o allò que s'ha fet fins ara, no? De que cada comunitat tingui els seus arguments per atraure inversors i altre tipus de negocis amb certes avantatges. Què en pensa vostè?
A veure, jo crec que les dues coses, que és una excepció fiscal i que hauríem de tenir la llibertat cada comunitat. De fet, hem lluitat durant anys per poder triar nosaltres els nostres propis impostos. Doncs ara seria una regressió tornar a la LOAPA de l'any 82. A veure, per què dic que és una excepció fiscal? A veure, Madrid a ningú se li escapa que és la capital d'Espanya i, per tant, té tots una sèrie de beneficis econòmics pel simple fet de ser la capital. Per exemple, com que és la capital, té tots els ministeris i, per tant, tota una pila de treballadors que no té cap altre lloc a tot Espanya. I aquests treballadors que cobren salaris de funcionaris que són elevats, doncs gasten a Madrid, a les botigues de Madrid, als restaurants de Madrid. Aquests salaris de tota aquesta gent els paguen tots els contribuents d'Espanya, però la despesa de tots aquests salaris no es fa a tota Espanya, sinó que es fa a tot a Madrid. Van als restaurants de Madrid, a les botigues de Madrid, generen IVA a Madrid, generen IRPF a Madrid, i per tant Madrid es beneficia de tot això, no només des del punt de vista social, sinó des del punt de vista econòmic. Tot això genera uns ingressos que d'alguna manera paga la resta dels ciutadans d'Espanya. I això permet a Madrid fer trampes. Madrid diu, escolta'm, com que jo ja recaudo tant en tot això, doncs puc posar impostos, tipus impositius, els que puc triar. Hi ha uns impostos que pots triar, sí. Per exemple, pots triar un recàrrec de l'IRPF, doncs ells ho posen a zero. Pots triar impostos de successions, no sé què, ho posen a zero. Impost de patrimoni, ho posen a zero. No? De manera que molta gent rica que no té res a veure amb el govern diu, ostres, a Madrid, si vaig a Madrid, si em compro una casa a Madrid, doncs no pagaré ni cap d'aquests impostos, i per tant se'n van a Madrid, cosa que buida la resta d'Espanya i beneficia encara més a Madrid. Això ho poden fer perquè abusen de la capitalitat. És a dir, si això ho fes Badajoz, o ho fes Extremadura, o ho fes Andalusia, o ho fes Catalunya, això no passaria, perquè no, nosaltres no tenim la capacitat no tenim tots els funcionaris que paguen tots els espanyols treballant aquí i generant impostos. Per tant, ells aprofiten la capitalitat per buidar la resta d'Espanya. I dic resta d'Espanya, i aquí és on hauríem d'anar amb cuidado. Si vosaltres mireu, per exemple, el percentatge del PIB, el percentatge del PIB que té Madrid i que té Catalunya, veureu que si, diguem, entre l'any 2000 i ara, el percentatge del PIB espanyol que va a Madrid ha pujat d'una manera exponencial a Madrid. En canvi, a Catalunya s'ha mantingut constant. Com que això és el percentatge del PIB total, el fet de que el percentatge hagi pujat a Madrid i a Catalunya s'hagi mantingut constant vol dir que el percentatge que correspon a la resta d'Espanya ha baixat de manera dramàtica. Per tant, una de les conseqüències d'això no és sobre Catalunya, no és que Catalunya surti perjudicada, sinó que surt perjudicada la resta d'Espanya, que han perdut pes econòmic d'una manera brutal. Per què? Doncs perquè Madrid els va xuclant, com deia el Ximo Puig, els va xuclant, és com una aspiradora que es va quedant tots els recursos, i per tant és normal que el senyor Ximo Puig es queixi, perquè diguem, ells són dels grans perjudicats de tot això. Dit això, jo no sóc partidari de que ara es coordinin, que hi hagi una harmonització fiscal, que és el que sembla que ha pactat Esquerra Republicana, sí, amb el PSOE.
Correcte.
Això a mi em sembla un error catastròfic, és tornar enrere. Hem estat anys lluitant per poder triar nosaltres els nostres impostos, recordeu? El peix al cove durant anys del Jordi Pujol era intentar poder gestionar nosaltres els nostres propis tipus impositius. I ara, amb l'excusa del dumping fiscal de Madrid, ara resulta que tornarem a la LOAPA a fer una mena de tots el cafè per a tots, que sigui el govern de Madrid el que digui quins són els impostos que hem de posar tots, i això em sembla a mi un error. Per tant, hauríem de cadascuna de les comunitats autònomes triar els tipus impositius que vulguem, però l'únic que no hauria de fer-ho és el govern de Madrid, el govern de la Comunitat Autònoma de Madrid. Per què? Doncs perquè ells tenen aquest benefici extraordinari que no té ningú més i que és l'excepcionalitat, que és la capitalitat. Com que ells són la capital, ells no poden fer trampes i aprofitar la capital, aprofitar que tots els espanyols paguen impostos, que se'n van cap allà i generen negocis allà per qüestions estructurals, doncs ells són els únics que no haurien de poder fer aquest tipus de dumping fiscal.
Clar, amb aquest això que vostè exposa i explica, clar, ara li diré una frase castellana, no?, que seria qui le pone el cascabel al gato. Qui pren les mesures perquè Madrid no faci aquest tipus de... És a dir, perquè Madrid no entregui aquests beneficis. Qui ho farà? Qui ho tirarà endavant? Perquè, clar,
bueno, jo esperaria que la resta de país, la resta de comunitats autònomes se n'adonin que els estan prenent el pèl, que amb això de la Sagrada Unidad, fixeu-vos, a Catalunya, insisteixo, el percentatge del PIB a Catalunya, de Catalunya en relació al total d'Espanya, s'ha mantingut més o menys constant. El que ha baixat, tot l'augment de Madrid, ha vingut de xuclar el PIB de les altres comunitats. Si les altres comunitats ja els hi va bé, doncs mira, ja s'apanyaran. El que nosaltres, els catalans, no hem d'intentar ara mateix és, diguem, perdre tot el que hem guanyat durant aquestes dècades, l'autonomia, la poca, la ridícula, perquè és poca i és ridícula autonomia fiscal que tenim, però ara perdre-la simplement perquè amb el tema aquest del dumping fiscal. Ja sé que és molt sexy i que ara atacar a la Comunitat de Madrid doncs sembla que donarà vots, però escolta'm, no crec que sigui el moment de que ens tornem bojos i que nosaltres llancem per la finestra tot el que hem aconseguit durant dècades.
Per aquest dumping fiscal, què vindria, quina seria la seva definició?
Bé, el dumping seria una traducció anglesa de deslleialtat, competència deslleial.
Deslleial,
seria.
Val, dic perquè exactament si és que es definia bé el que està passant o no. Sí, que en aquest cas sí que la definició és correcta, no?, el dumping fiscal.
Jo crec que sí, perquè és deslleial, perquè aprofita, jo crec, el fet de que són la capital. Com que ells reben calés a canvi de res, simplement perquè són la capital, els funcionaris gasten calés allà i això repercuteix en l'IVA i en tot això d'allà, i per tant ells ja sense fotre res ja tenen una muntanya de calés que llavors aprofiten per baixar-se els altres impostos, i això és deslleial pels altres, no? Nosaltres que som la capital doncs no hauríem de fer trampes per aprofitar-nos encara més de la resta del país, crec jo.
Mentre aquí parlem del dumping fiscal de Madrid, mirem ja el debat sobre la taula dels pressupostos. La Xina, el concepte és el que defensa el govern de Xi Jinping és el de la doble circulació. A veure, professor, què és això de la doble circulació?
A veure, al Partit Comunista Xinès li agraden els circunloquis, és a dir, aquests artífecs retòrics que bàsicament no volen dir res, que són com programes de màrqueting A veure, suposo que això és una cosa molt xinesa, no? D'intentar parlar conceptes que ningú entén però que semblen molt profuns, no? Com es deia, el pequeño saltamontes del Kung Fu.
Sí.
Doncs, a veure, doble circulació. Què vol dir? Doncs, a veure, que l'economia, el que diuen ells és que l'economia, doncs, hi ha la circulació interna i després hi ha la circulació externa, eh? És a dir, el consum que ve dels ciutadans xinesos i després ve les vendes que fem a la resta del món a través de les exportacions, vale? És simplement això. O sigui, és una tonteria com una catedral que tothom ho sap, no? Que o vens a casa o vens a fora, diguem, no hi ha més, i que bàsicament el que diuen ara és que el cercle, diguem, la circulació externa, doncs, ha arribat als seus límits i que ara han de començar a potenciar la circulació interna. Bàsicament el que això vol dir és, doncs, que veuen que les exportacions no van enlloc i que el que han de fer és fomentar el consum intern. I això és una cosa que no és nova, que el Xi Jinping ara ho ha tret aquí amb una mena de filosofia barata, però és una cosa que estan intentant des de fa 10 anys. De fet, ja ho intentava el seu antecessor, el Fu Jintao, no sé, no recordo com es deia, el Xu Jintao, és a dir, el d'abans, sí. Ja s'adonaven que depenien massa de les exportacions i intentaven, ja fa temps, que depenien massa de les exportacions i de les inversions, i intentaven que els xinesos consumissin més. Aleshores, feien grans programes de consum, induir els xinesos a consumir més, a gastar més, a comprar-se neveres, a comprar-se ràdios, a comprar-se tele, a comprar-se iPhones, però fracassaven. I llavors, clar, quan reduïen les exportacions i el consum intern no pujava, què passava? Doncs que començava a baixar el producte interior brut i rom, se n'empenedien i tornaven a exportar. Quin és el problema de fons? Doncs el problema de fons és que els xinesos no volen consumir. Tenen una de les taxes més elevades d'estalvi del món i d'aquí no els treus. I cada euro o cada yuan que ells guanyen, doncs en estalvien una part importantíssima, a diferència del que fem nosaltres els catalans o del que fan els americans.
No gasten.
Que ens ho gastem tot. Ells no gasten. I cada vegada que han intentat que gastin, no han gastat. I per tant, cada vegada que han intentat substituir les exportacions per consum intern, han fracassat i han tornat a promocionar les exportacions, perquè si no, no venen. O vens a casa o vens a fora. Això del circunloqui aquest de les dues circulacions és veritat. Si tu no vens a casa, què em fotràs de les neveres si no te les compra ningú a la Xina? Doncs els has d'enviar a Indonèsia o els has d'enviar als Estats Units o a Europa, no? I llavors la pregunta és, i com fem? No com fem, com fan els xinesos, com haurien de fer per fomentar el consum? Perquè, doncs, a veure, la pregunta és, per què no gasten els xinesos? Doncs clar, una de les raons per les quals no gasten és, primera, perquè han tingut molt pocs fills durant molts anys. Recorda la política del fill únic que va començar l'any 78. Ara resulta que totes les famílies tenen un sol fill o filla, majoritàriament fill, perquè van prioritzar els mascles, i tampoc tenen seguretat social. I per tant ells pensen, escolta, i a mi qui em cuidarà quan sigui gran? Si no tenim nens, els fills no ens cuidaran i no hi ha seguretat social, què haig de fer jo quan sigui gran? Què passaré quan em jubili? Seré pobre? No, doncs haig d'estalviar. I estalvien. Això també unit amb el fet de que la sanitat pública és deficient, per tant, per si cas de cas ve una pandèmia o per si de cas ve tinc un accident i haig d'anar a l'hospital, doncs estalvio. A veure, això no és fàcil d'arreglar, perquè ara no poden, diguem, no tindran fills de sobte. Tota la gent que ja té un fill, diguem, quan es jubilin, seguiran tenint un fill, i no hi haurà manera de pensar que els fills ja em cuidaran. I com que ni em cuidaran els fills perquè no en tinc, ni em cuidaran el govern perquè no es cuida el govern de la gent gran, doncs escolta'm, estalvia, per més que donis incentius, la gent no la canviaràs, no la trauràs d'aquí. La gent seguirà estalviant, no compraran l'iPhone, no compraran la tele, no compraran el cotxe i seguiran estalviant, i per tant tenen un problema greu que jo crec que se'ls serà difícil de que els solucionin.
El president anterior era Hu Jintao, és
Hu Jintao, això.
Xi Jinping i Hu Jintao. No, no, ho he buscat perquè tenia curiositat de saber-ho. Tots, això sí, tots del Partit Comunista Xino. No, no hi ha amb això, tots surten del...
Això no ha canviat, no.
Bueno, parlant de canviem de continent, anem als Estats Units. Parlem del nomenament de Cecilia Rose com a nova directora del Consell d'Assessors Econòmics de la Casa Blanca. Vàrem llegir a Twitter que Rose va ser alumna seva a la universitat. Quin és el paper d'aquesta consellera del Consell d'Assessors Econòmics i quin forma part d'aquesta institució?
A veure, sí, efectivament, vaig posar que era una de les meves primeres estudiants, lo qual demostra que ja m'estic fent gran, perquè quan els teus estudiants arriben... Fa 2 anys, recordeu, que un estudiant meu va guanyar el Premi Nobel. Sí, doncs, de fet, el que va guanyar el Premi Nobel, el Michael Kremer, anava a la mateixa classe que la Cici Rose.
Bueno, això vol dir que era una bona fornada que va sortir ben, en aquest cas, ben educada, ben treballada a les seves classes.
Sí, una bona fornada. Sí.
I tant, això és com la fornada d'Iniesta, Xavi, Messi, doncs aquestes tampoc, a veure, és, potser aquesta fornada és excel·lent. No ho sé, ja ho veurem. Sí, sí.
Clarament. I, de fet, la que era candidata, una candidata que al final no l'han nombrat, que ara està a la Reserva Federal, però que sí, era candidata a ser ministra d'Economia, sí, una noia que es deia Leal Brainer, sí, que anava a la mateixa classe, també.
Carai, sí, que haguéssim pogut tenir... Una mica més fa pleno el 15.
Sí. Però ara aquesta jo crec que la nomenaran presidenta de la Reserva Federal d'aquí uns mesos. Però bueno, en qualsevol cas...
La Cecil, Cici, vol dir?
La Ceci Rose.
Sí.
Cecilia Rose.
Cecilia Rose, Cici, correcte, sí.
Doncs la Rose, la Ceci Rose, serà presidenta o directora, o no sé com es diu, la cap del Consell d'Assessors Econòmics, el Council of Economic Advisors, que és un consell d'assessors de la Casa Blanca, de la Casa Blanca, és a dir, del president, no del govern, del president. El president té uns assessors econòmics que tot el dia estan doncs, donant-li assessorament econòmic i és una institució d'enorme prestigi. Gairebé tots els grans economistes que molts han acabat tenint el Premi Nobel, com Joe Stiglitz o Paul Krugman i sí, tal, quan eren joves, van ser en el Council of Economic Advisors i bàsicament el que fan és assessorar el president en temes de matèries econòmiques, no? El president ha d'anar a la Xina i a fer una reunió i ha de parlar de les exportacions, no sé què, doncs el dia abans es reuneix amb aquests assessors i li diuen tot el que ha de saber sobre les negociacions que ha de fer el dia següent. A banda d'això, doncs, fan un informe que és d'imprescindible lectura per qualsevol persona interessada en com funciona o com està l'economia dels Estats Units, una cosa que es diu l'Economic Report of the President, l'informe econòmic del president, l'informe econòmic del president, que cada any es publica i que ens explica com aquests senyors i senyores, aquests economistes estan tot l'any treballant doncs, per fer la descripció de quina és la situació de veritat de l'economia dels Estats Units. Qualsevol persona que estigui interessada en els Estats Units ha de llegir aquest informe cada any i està fet a un altíssim nivell. Tots els membres del Consell Econòmic aquest són economistes de prestigi, tots són professors a les millors universitats. La Cici Rose, per exemple, és la degana de l'Escola de Ciències Polítiques de la Universitat de Princeton, o sigui, poca broma. I diguem, tots són gent que estan a la universitat, són catedràtics d'universitat, que s'agafen 2 anys, aquí a la Universitat dels Estats Units, si tu ets catedràtic, doncs pots demanar pots demanar la baixa durant 2 anys, si estàs més de 2 anys llavors perds la càtedra, però durant 2 anys te la mantenen, si és que vas a treballar a fer un servei públic pel teu país. I escolta'm, molta gent, molts grans economistes ho han fet, estan 2 anys i després tornen cap a la universitat, a la seva càtedra i ja està. Cici Rose...
I en el mandat de Trump també hi havia aquest consell assessor, és a dir...
Sí. De fet, hi havia un altre estudiant meu, que es diu Casey Mulligan, que no era el president, però era un dels economistes, l'encarregat del mercat laboral.
I els hi feia cas o no?
Bueno, el Casey va escriure un llibre quan va acabar, va acabar dient que el Trump, en realitat el que feia era, semblava molt erràtic, perquè en realitat estava com experimentant, estava provant. Ara provarem una cosa, treia un tuit i tal, llavors mirava com era la reacció de la gent i llavors mirava si l'experiment havia funcionat o no i llavors feia una cosa o una altra. Ara, en general, malgrat el llibre, jo crec que no els hi feia massa cas. I de fet el meu estudiant, el Casey, va dimitir al cap d'un any, és a dir, no es va ni esperar 2 anys a acabar el seu mandat i va tornar a la universitat. Però sí, això ha existit, ja no sé si va començar la Guerra Mundial, és a dir, fa moltes dècades que funciona, i ja et dic, els grans economistes diguem, de la història del segle XX, gairebé tots han estat part d'aquesta institució. I de fet estaria bé, jo crec, que aquí ocupéssim això. Una de les coses que hauríem de fer és tenir que els nostres líders tinguin un consell, un consell establert de persones imparcials que li puguin assessorar. I, per exemple, en aquest debat que hem tingut ara fa poc sobre si s'han d'aprovar els pressupostos de Sánchez o no, és a dir, hauríem de tenir estudis fets per gent seriosa que ens diguin exactament quin és el dèficit fiscal, quin és el dèficit d'infraestructures, això que fa la Cambra de Comerç que ens diu que ha calculat quan no ens han pagat, no?, de totes les despeses que havien pressupostat.